RAC 1. Notícies. Marina Arbós.
Bona tarda, són les 5. Els inspectors de treball faran vaga el 21 de desembre, el 25 de gener i el 22 de febrer. Han convocat 3 jornades d'aturades per exigir al Ministeri d'Hisenda i de Treball més recursos tècnics i materials per poder fer la seva feina. En un comunicat, els sindicats convocants, entre els quals hi ha Comissions Obreres, asseguren que les deficiències en la inspecció de treball i a la Seguretat Social són cada vegada més severes. Esquerra i Junts esmenen el delicte de malversació aprofitant la reforma del Codi Penal. Per part del govern espanyol, Pedro Sánchez es mostra obert a parlar-ne, però des d'Unides Podem ja han dit que no hi presentaran esmenes. N'ha parlat la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Sí, les digo con rotundidad que Unidas Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación. Lo que estamos haciendo es, como hace muchos meses, trabajando por un país con más derechos, más avanzado democráticamente, y desde luego ahí nos van a encontrar y ahí verán que son, cuáles son las enmiendas que formulamos. Pero soy clara, Unidas Podemos no formula enmiendas con un tipo penal conocido como malversación.
A més d'una rebaixa de penes, Junts reclama revertir la reforma que el govern del PP va fer després del 9-N. D'altra banda, els republicans registraran demà la seva proposta, però ja se sap que demanaran diferenciar el delicte entre els casos en què hi hagi lucre i els que no. La reforma del Codi Penal avança en paral·lel a les negociacions dels pressupostos de la Generalitat del 2023. Les converses del govern amb PSC, Junts i Comuns avancen i esperen tancar un acord de cara a la setmana que ve. I el preu dels carburants continua caient, i aquesta setmana la gasolina i el gasoil han marcat els seus preus més baixos des de l'octubre i des del febrer, respectivament. Tot això quan queden poques setmanes perquè deixi d'estar en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre, que des de l'abril s'aplica a tots els consumidors. Ara cal esperar per veure si el govern espanyol decideix prorrogar la mesura o no fer-ho. I la Comissió Europea demana als pagesos que deixin de fer servir pesticides amb amoníac. En un informe assenyalen que això ajudaria a millorar la qualitat de l'aire d'una vintena de països, entre els quals hi ha l'estat espanyol. Brussel·les apunta que els últims anys la contaminació de l'aire s'ha reduït a mesura que han anat baixant els nivells de metà o d'òxid de nitrogen. No és el cas, però, de l'amoníac. Per això la comissió apunta directament al sector agrari, que és el responsable del 94% d'emissions d'aquest producte. En clau internacional, el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, ha retrasat el reconeixement de la nova mandatària del Perú, Dina Boluarte. Això després de la destitució del seu aliat, Pedro Castillo. López Obrador ha dit que no sap si continuaran les bones relacions entre els dos països, però en descarta, això sí, una ruptura. I el Parlament rus ha aprovat una llei que prohibeix a tots els estrangers l'accés a la gestació subrogada al país. Els que sí que hi podran continuar accedint són els matrimonis russos, i les mares gestants també hauran de tenir la nacionalitat russa. Segons han informat, durant els últims anys, entorn a 45.000 nens nascuts en ventres de lloguer russos eren per famílies estrangeres. I ara, els esports, amb Xavi Rocamora.
Luis Enrique s'ha acomiadat de l'afició amb un missatge a xarxes hores després de deixar la selecció espanyola de futbol. L'asturià agraeix als responsables de la federació per haver comptat amb ell en dues ocasions i conclou amb una reflexió que la selecció i el seu successor, Luis de la Fuente, necessiten tot el suport per poder complir amb els objectius. De la Fuente, fins ara entrenador de la Sub-21, serà presentat dilluns com a nou seleccionador absolut. Tot plegat el dia que el Girona ha guanyat 1-0 l'estàndard de Lieja en el primer amistós dels 4 que disputarà abans del retorn a la competició el proper dijous 22 de desembre. Samu Sainz ha fet el gol dels gironins. Més coses, la jugadora nord-americana de bàsquet, Brittany Griner, ha estat alliberada fa una estona per les autoritats russes. Griner va entrar a presó el mes d'agost passat quan la van condemnar a 9 anys per suposada possessió de cànnabis. L'alliberament forma part d'un intercanvi de presoners entre Rússia i els Estats Units, en què també ha estat alliberat el traficant d'armes rus Víctor Bout. I un parell de previsions poliesportives per aquesta tarda. En bàsquet, l'únic i Girona rep a les 6 al Miskolc hongarès en la cinquena jornada de l'Eurolliga femenina, i en handbol el Barça s'enfronta a l'Alborg danès en la novena jornada de la Champions a partir de 8:45 al Palau Blaugrana.
I el temps, aquesta tarda la pluja continuarà a molts punts del país, especialment a les comarques de Girona, Costa Central i Pirineu. Els ruixats són de caràcter feble i fins ara s'han acumulat 15 litres a Constantí, al Tarragonès, i 10 a Vilanova de Meià, a la Noguera. A més, la cota de neu pujarà per sobre dels 2.000 metres i les temperatures es mantindran sense canvis. Més informació d'aquí una hora i a rac1.cat.
El dia 23, fum.
Confirmo que aquest any jo crec que ho salten i ja no ho podrem superar.
RAC 1. Aquest divendres els quarts de final del Mundial de Futbol es juguen a RAC 1. A les 4, Brasil-Croàcia. Viu el partit a RAC+1 amb Xavi Puig i la narració de Miquel Agú. I a les 8, a RAC1, Països Baixos-Argentina, amb Joan Maria Pou. Pendents del Barça-Vilarban de l'Eurolliga de bàsquet a 8:45. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Dani Aguilar. Aquest divendres el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1.
Doncs aquesta és la tercera hora del versió RAC1 especial Dia de la Puríssima. Us estem recopilant i tornant a mostrar alguns dels continguts més interessants del programa d'aquestes darreres setmanes. Sí, el senyor Marcelí, molt entretingut amb la nena, que ha vingut aquí amb la nena.
Està molt bé.
Que li ha buscat uns plans que no han acabat de funcionar, però ara veig que li ha donat el mòbil i ha desaparegut la criatura, eh?
Avi, per què l'independentista, si un escoltes el cara al sol, així que del braç, com si tinguessis una molla.
Vostè escolta el cara al sol?
No, però va ser... A veure...
Què dius, Júlia, del cara al sol?
És que no sé què...
Què diu, que l'avi escolta el cara al sol?
No.
I que aixeca el braç, ha dit, Júlia, això de ben clar.
No, aixecava el braç perquè no arribava a agafar una cosa que hi havia dalt d'allà. No, va resultar que per una cosa d'aquí de la ràdio me van dir, vostè té algun disco d'aquests antics de música?
Sí.
I vaig dir, sí, anava posant, escoltant, a veure qui hi havia, perquè a vegades els discos se traspapelen amb les fundes.
I va haver d'anar escoltant tots els discos fins que li va sonar el cara al sol.
No, va sonar sense voler, diguéssim.
Perquè creia que era un altre disco. No ho havia entès,
Pensava que era una cosa, jo què sé, de les noches del Dorado, saps, de couplets catalans.
Mira, no m'estranyaria gens, perquè ara escoltarem lo del Carbonell, que diu que anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil.
Sí.
Llavors, no li dic a vostè directament, perquè això que ens explica la Júlia ho he trobat una miqueta fort, però ell diu que anem cap al col·lapse perquè som imbècils,
directament.
Anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil.
Ara l'escoltarem.
O evolucionem o pel mem, aquesta és la qüestió.
Jo crec que pel mem.
Jo, veient la gent de RAC1, no m'estrany.
Bueno, miris el mirall també. El catedràtic de prehistòria ens va venir a presentar el seu últim llibre, que es diu El futur de la humanitat.
Sí, que és negre. Com la sutja.
I després, com que no hem parlat prou de Halà, tornarem a parlar de Halà, però des d'una altra perspectiva, perquè recordarem l'entrevista amb Carlos Arguiñano, que va dir que es pot menjar barat.
Sí.
Va dir que fa plats a 50 cèntims la ració.
És veritat.
I ara publica el novè receptari en Planeta, titulat Cocina Fàcil i Rico.
Sí, senyor.
I allà hi va anar la Rosana Carceller, que el va anar a veure fins al seu restaurant i ens va explicar quatre coses de la seva cuina.
Mira, Marc, només et dic una cosa. Es pot menjar, si vols, eh?
Sí.
Es pot menjar bé, bo i barato, les tres bés.
A veure...
Bé, bo i barato.
Sí, ja,
no.
Hi ha feina, fer això.
No. Jo et diré una cosa.
Ho dic perquè els preus estan caríssims,
La gent que es queixa d'això, que ens ha pujat tot... Que
sí, la gent que es queixa, tots ens queixem.
Per exemple, uns pots de marmelada que antes eren de 250, ja són de 200, amb el mateix preu, és una cosa, un escàndol. Han de buscar les ofertes.
És que ja ho fem, però és que és difícil de trobar, No sempre hi ha ofertes.
La meva dona és especialista, eh?
Ah, molt bé. Jo li diria que faci la compra.
Dono el dilluns, li dono 10 euros del que tinc de pensió. Li dono 10 euros. Un dia hasta 12, fixa't.
Pel mateix dia?
No, per tota la setmana.
12, 10 euros o 12 per tota...
Posem 12. I ara ja últimament hi ha 12, perquè jo entenc que s'ha encarit tot.
Però jo és que no...
I jo li miro, tu es vés a comprar i fins que no tinguis tot per tota la setmana no cal que tornis.
Això li diu dilluns. Amb 12 euros a la butxaca.
Sí, senyor.
Però no veu que no té cap sentit, això.
Com que no té cap
sentit? Home, què vol que compri? Per tota la setmana?
Per tota la setmana.
Què vol que compri?
Has d'anar a Cerdanyola, una vegada van a Cerdanyola i tot, a buscar menjar, i de tot. Un dia estava anar a buscar allà al Prat.
Sí.
Allà carxofes, que hi havia carxoferes, hi havia...
Allà al Prat va anar?
Allà al Prat i va anar a començar a collir tot el que va trobar. Patates, jo què sé, de tot.
I tot per 12 euros?
Sí. I sense tren, eh? Sense el tren, perquè el tren és caríssim.
Minuts i arribarem a un quart de 6 de la tarda, o canviem o ens extingim. Doncs aquest és el punt de partida del nou llibre que acaba de publicar el catedràtic de prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili, el professor, el doctor Eudald Carbonell. El llibre es titula El futur de la humanitat i planteja un decàleg per la supervivència de la nostra espècie. Un decàleg amb idees tan trencadores com acabar, per exemple, amb la globalització, feminitzar l'espècie o fer desaparèixer els líders i la jerarquia social. Poca cosa. Professor, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, professor.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, o canviem o ens extingim. No és el canvi climàtic el que ha portat la nostra espècie al límit de l'abisme. Aleshores, professor, això és el que vostè diu en el llibre. Li pregunto i li trasllado què és el que ens està portant cap a, podríem dir, el col·lapse, tal com defineix vostè.
Anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil.
Jo crec que amb aquest titular, aquest és el titular de l'entrevista. Escolti, ja amb això ja tenim el llibre venut. A veure, ho podem ampliar una mica més?
Sí, veiem, o evolucionem o palmem, aquesta és la qüestió. No hi ha més qüestió que aquesta. Aquest tipus de s'evoluciona, s'ha d'evolucionar cap a una consciència d'espècie que fa molt temps que ho estem dient, i això ho hem de fer i és tard, però hem de fer por post-col·lapse. Fa 15-20 anys, quan plantejàvem el camí que havíem agafat com a espècie, dèiem que en 15-20 anys col·lapsaríem. Bé, tots sabem ja que ja estem col·lapsant. La incapacitat pel canvi d'energies, la incapacitat de complementaritat social, les diferències que s'estan produint, és la conseqüència d'una espècie que no s'ha posat al dia, d'una espècie que ha pres el camí equivocat. L'error més important que hem comès com a espècie és la globalització. Per tant, hem de canviar una sèrie de criteris per adaptar-nos i per poder fer que la nostra espècie tingui supervivència en el futur.
El col·lapse és això que estem veient ja, sí. No només en l'horitzó, sinó que ho tenim a prop, com deia vostè, el problema de les energies.
Que estem visquent, estem col·lapsant. La gent es pensa que el col·lapse és una cosa que surti al sol o no surt, no. El col·lapse és la desestructuració i la incapacitat d'adaptació a l'espècie, als nostres propis ritmes evolutius. La història està accelerada i hem sigut incapaços, a l'accelerar-la, de que les relacions socials i l'increment de sociabilitat estigui al mateix nivell.
Però jo li puc dir, clar, la història està plena de superacions, de crisis que ens han portat, per exemple, a 300, durant 300, els darrers 300, bueno, els 300.000 anys d'existència, adaptar-nos a totes les dificultats, no? Per què ara seria diferent, professor?
M'agrada molt que ho diguis. El pensar que sempre ha estat així i ara serà igual que abans, d'entrada ja és un error de concepció, és un error epistemològic, és veritat, i això en el llibre també ho toco, l'equilibri ecosocial. N'hem passat molts colls d'ampolla, però mai cap coll d'ampolla amb una globalització com la que estem vivint. Mai, que sàpiga, jo sóc historiador, em penso que no m'equivoco, he llegit i he treballat en molts continents, i el que està passant ara és d'una gravetat extrema, i per això la gent es pensa que ens extingirem. No, no ens extingirem probablement, però sí que el col·lapse serà molt greu i que tindrem una descàrrega demogràfica importantíssima en el planeta, com la vam tenir a l'hora de socialitzar la revolució industrial, i que ja vam parlar una vegada amb vosaltres, i científico-tècnica. Això ens va costar dues guerres mundials. I aquesta que tenim, que és la socialització de la revolució científico-tecnològica, ens costarà també el 15 o 20% de l'espècie.
Hem començat, professor Carbonell, amb un, diríem, amb la frase que ens ha agradat molt, bueno, la frase que ens defineix, que és una espècie imbècil. Clar, a partir d'aquí, tot i que les advertències, els seus llibres, les converses que hem tingut, les seves conferències, encara té confiança, amb esperança amb els humans, però jo tinc la sensació que aquí ningú escolta res, sinó que és allò que anem directes al col·lapse, anem directes a l'extinció, i aquí ningú vol fer cap gest ni treure el peu de l'accelerador. No sé què en pensa vostè.
Tens tota la raó. Jo penso que hi ha dues qüestions. Com t'he dit abans, l'única manera de que això es pogués, d'alguna forma, després del col·lapse, reconduir, seria aquesta consciència d'espècie universal, amb una sèrie, no de valors, els valors no serveixen per res, de consciència. Canviar els valors per la consciència. Això seria espectacular que ho poguéssim fer. Però com has dit molt bé tu, les classes extractives i una sèrie d'interessos que passen per sobre de la pròpia espècie, perquè no hi ha encara aquesta consciència consolidada, no ho faran possible. Per tant, estem abocats a un desastre.
Marta Gailà té un grapat de preguntes,
sí.
Perquè jo clar, ara, perdona, Marta, sí, però sí, ara professors podrien dir que jo sóc un pessimista i que vostè és un pessimista, però és que veient el que veiem, jo molt optimista no puc ser.
Mira, jo me'n recordo que feia l'altre dia el meu amic Corbell a La Vanguardia, no?
Sí.
Fa 20 anys plantejava aquestes qüestions, i tu ho saps perfectament, Toni, se n'enregui tothom, no? Ah, és un catastrofista, és un... Però no es tracta de catastrofisme, no. I a més, es tracta de que hem de canviar, i s'ha de canviar amb la raó i amb la lògica evolutiva de la nostra espècie. Però, si no es pot canviar amb la raó evolutiva, hem de fer por perquè la gent canviï.
Marta.
De fet, el que fa el doctor Eudald Carbonell en aquest llibre és proposar un decàleg per la supervivència de la nostra espècie.
Efectivament.
Per tant, encara hi hauria coses que podríem fer. Aleshores, una de les coses que vostè ens acaba de dir és que l'error més important que hem comès com a espècie és la globalització. Per què, per vostè, la globalització és un error colossal?
T'ho diré perquè la globalització és uniformització. I tot el que trenqui la diversitat en la nostra evolució, quan encara som incapaços d'integrar-la, ens fa perdre la memòria del sistema. Poso un exemple per a il·lustrar. Els inuits i els unamits s'han adaptat al fred. I ara vindrà una glaciació. Posem el cas després, òbviament, aquest escalfament. I què passarà? Que estarem a 50 sota zero. I els inuits i els unamits dirien, ah, 50, no estem tot l'any. No passa res, sabem com adaptar-nos. El desert. El desert, les tribus que hi viuen estan acostumades a la calor, a la falta, a la manca d'aigua, etc, etc. Clar, si uniformitzem el planeta, que és el que estem fent ara, a través d'aquestes jerarquies socials i d'aquests lideratges incompetents que no serveixen per res, el que estem perdent és aquesta memòria del sistema. Per tant, contra la globalització, la planetització, que és incrementar la diversitat. Sense identitat no hi ha diversitat.
El que passa, doctor, és que si aturem la globalització, a veure si ho dic bé, moltes empreses se'n van a Norris, perquè clar, tot està muntat en funció de la globalització.
Però la planetització no es tracta d'enfonsar l'economia planetària, al contrari, es tracta de que, com està passant ara, que les classes extractives no tinguin uns plans que fan que les matèries primes puguin circular amunt i avall, amb uns costos brutals, i que hi hagi una desproporció territorial a l'hora de repartir els diners i tot això. El que es tracta és que aprofitem, perquè això està clar, el creixement s'ha acabat. Si continuem creixent, probablement no serà un col·lapse, serà l'extinció de la nostra espècie. Per tant, hem d'aprendre a gestionar els nostres propis recursos des d'aquesta diversitat, i no des de la unicitat, i no des de la homogeneïtat i la uniformitat.
Vostè quan planteja aquestes qüestions que ara les planteja en aquest llibre, el futur de la humanitat, les planteja, en fi, a gent de més al nivell que nosaltres no tenim contacte, se l'escolten, passen de vostè, sí. Vull dir, perquè arribo, tinc la sensació que és que allò que pots anar dient, sí, que és com
predicant el desert.
Exacte, sí. No sé, sí. Què en pensa vostè.
Jo penso que cada vegada se'ns escolta més perquè saben que el que està passant, i en són conscients, són molt greus. Són incompetents, i el problema que hi ha quan un incompetent t'escolta és que la resposta és la incompetència.
Una altra part, acaba amb els líders, clar. Sí. Aquí la societat sempre regeix per un líder, sigui un líder, no sé, d'un patriarcal, o un líder fins i tot votat per la societat, sempre hi ha uns líders que són els que remenen les cireres. Clar, acabar amb els líders i les jerarquies. Com s'acaba amb els líders i les jerarquies?
S'acabaran sols, perquè com que són incompetents, el principi d'incompetència sempre arriba.
Sí, però conforme...
Aquest principi, el principi sempre de la incompetència arriba, sempre. Que el que és líder també acaba sent tan incompetent que és incompetent per governar els seus...
Efectivament. Això que estàs dient és molt bé, és una cadena recursiva. El funcionament és que aquest funcionament de líders és d'això, i que has dit tu, de tribus, de grups, sí, és una cosa prehistòrica. És una cosa absolutament prehistòrica i una cosa biològica, animal, de primats poc evolucionats. No fa falta quan tens consciència, però s'ha dit que han de canviar els valors per la consciència. Els valors no serveixen per res. Han servit quan, a les èpoques dogmàtiques, quan no teníem coneixements ni cultura com la que tenim. Servien, els líders també, perquè tots els animals solen tenir una sèrie d'organitzacions amb lideratges i jerarquies. Però una humanitat evolucionada ha de prescindir dels líders. Bé, si pensem a parlar de líders, millor no parlar, perquè quedarem malament amb tots.
Però, professor, a veure, però el problema, si fossin bons, és a dir, si aquests líders fossin com els d'anys enrere, jo que sé que era Alexandre el Gran, aquests grans personatges de la història...
No pot buscar un més proper, perquè...
A veure, més proper, gran. No sé,
Hitler o Franco...
No, home, em va parar, no, home, no...
Mussolini,
que,
o Mussolini...
No, que tampoc, home,
que tornen, eh?
Home, no,
clar,
que no sigui boig.
Ara li preguntaré al professor,
no sigui boig, no, però hi ha hagut com una mena d'involució
Vostè vol dir Churchill, no, que sempre se'l posa com el gran líder.
Miri, Churchill, que també es va equivocar, alguna vegada.
No, clar, com que sempre Churchill ho ha fet tot perfecte.
No, que també es va equivocar. Però, a veure, però persones així amb interessa moral, amb ètica, que antes n'hi havia...
Ètica, Churchill, tampoc.
Bueno, però antes n'hi havia algun. Algun ne trobarem, ara no ho faci dir, és igual. Algun ne trobarem. Doncs s'ha perdut, això?
Aviam, aquí hi ha una qüestió que és important, que també la toco en el llibre, que és la individualitat col·lectiva. Ara que vivim aquests moments que la gent diu que és molt individualista perquè la tecnologia ha fet gran recursos socials i pots viure sense connectar-te molt, però tothom està més connectat que mai. L'identitat col·lectiva és la solució. Què és? Que això és una solució per treballar i per pensar en la consciència crítica d'espècie, i és les persones tenim que ser capaços amb una estructura de portar els nostres coneixements per fer-los col·lectius i no al revés, ni fer ramats. Una de les coses que ens hem equivocat més els comunistes i que ens hem equivocat és intentar col·lectivitzar les persones. Pots col·lectivitzar un mitjà de producció, pots col·lectivitzar unes propietats, però no pots fer-ho amb les persones. Les persones han de tenir les capacitats de poder convergir i per poder construir col·lectivament.
Però aquest gir que ara parlàvem, no?, de líders, de jerarquies, clar, això, com ho trenques, això, professor? Perquè, clar, que al final hi ha uns sistemes democràtics, clar, la gent vota... No, en els països que pots votar, perquè n'hi ha que no pots votar, com per exemple la Xina, allà no vot pràcticament de votes. Clar, això com li dones la volta? I la prova la tenim amb revoltes, com ara estem veient des d'Europa, d'Iran, que les dones s'estan revoltant, s'estan plantejant, però són sufocades, amb atrocitats per part dels governants, no?
Te ho dius molt bé, però davant del col·lapse, que és la situació pròxima que viurem, el col·lapse probablement ens ensenyarà que aquest tipus de situacions socials, de falta d'increment de sociabilitat, de líders i de jerarquia, serà innecessari. I si ho fem que sigui necessari, això serà un treball social, sobretot intel·lectual, i tot, sobretot també polític, que passarà quan la gent vegi el desastre que provocarem a la nostra pròpia forma d'organitzar. És a dir, tot el que estem parlant en aquest decàleg és un principi d'esperança, de discutir per veure què passa després.
Estem parlant amb l'Eudald Carbonell d'aquest darrer llibre, El futur de la humanitat, decàleg per la supervivència de la nostra espècie. Quan parlem de col·lapse, el tenim molt al cap, el col·lapse potser energètic, no? Però,
molt bé. Sí.
Però parlem d'altres, o sigui, hi ha altres connotacions dins d'aquest col·lapse, o només parlem d'energia, de que com sobreviurem sense el que és l'energia actual?
No, ja parlem de que hi ha un increment de consum exponencial en tot. Això sempre poso aquests exemples i fa anys que ho expliquem, no? Nosaltres podíem viure els humanits amb 6 litres d'aigua al dia. Ara necessitem 130 o 150 i en alguns països més de 200. I ara som 8.000 milions, a prop de 8.000, i abans érem un milió, dos milions fa dos milions d'anys. Increment exponencial amb l'intercanvi de matèries primes, amb transport, amb interconnexions. Aquests increments exponencials porten al caos. Això és una llei pròpia de l'evolució del medi natural i també del nostre medi històric. Per tant, si aquesta consciència crítica d'espècie que fa tant temps que estem predicant i que estem explicant i que intentem que la gent se'n convenci no arriba, no hi haurà la força per fer aquest canvi que estàvem plantejant abans, perquè l'espècie sigui recurrent amb un discurs per adaptar-se.
Un altre concepte revolucionari que vostè planteja en aquest decàleg és feminitzar la nostra espècie. Això, professor... Què li passa? El senyor Marcelí està aquí remugant,
Va, home, per favor, home, és que sempre està amb el mateix.
Expliqui per què és important feminitzar la nostra espècie. Què aportaria això?
Mira, això m'ho han fet adonar amb una xerrada que feia sobre conceptes evolutius i tal, i sempre diuen, ostres, Eudald, quan tu parles de les qüestions de l'adaptació humana, mai toques aquest tema en concret, i tu saps, perquè ho has dit moltes vegades, que és molt important el fet del dimorfisme sexual i l'adaptació del mascle a la femella, les estructures socials. I efectivament, vaig començar pensant en aquest fet evolutiu, i les nostres societats han discriminat de forma voluntària, perquè no és una qüestió d'educació ni de cultura, el paper social de les femelles en l'estructuració humana i de les societats actuals. I penses, com es pot perdre el 50% de la intel·ligència social? I aquí hi ha una cagada, un error de base que l'hem de solucionar. I això només es pot solucionar en què la feminització de l'espècie és que l'estructura femenina porti els seus coneixements, la seva forma de ser i de pensar a l'estructuració social, com hem fet els mascles, de vegades amb molt poc èxit.
I en aquest llibre publicat per Ara Llibres també diu que la nostra espècie avança de manera irreversible cap a la deshumanització.
Sí.
Deixarem de ser humans?
Sí, és molt important la deshumanització. És molt important perquè ens hem d'acostumar a veure què passa amb la deshumanització, perquè quan som humans, després ens deshumanitzarem, que són els processos que existeixen a tota la pròpia naturalesa. Jo sempre he explicat moltes vegades que probablement, i això ho treballo en una altra obra que estic fent i que publicaré d'aquí un any o dos anys, que és cap a la diversitat, si ho fem bé. És a dir, en aquest planeta del segle XXI probablement siguin tres o quatre espècies o per espècies, espècies natural que no podran ser modificades genèticament, espècies modificades perquè tenen alguna patologia, espècies editades, estic parlant de l'Homo sapiens, la megatrònica, humanoides que faran funcions molt semblants. Per tant, si ho fem bé, ens deshumanitzarem i tornarem a augmentar la diversitat en el planeta.
I hi haurà gent que serà mig humana, mig màquina?
Fantàstic, perquè hi haurà moltes consciències.
Potser no serem tan imbècils, no?
Jo ja sabeu que ho dic, ho repetim.
No, ja des del primer dia recordo que ja em van parlar, sí. El segon dia, que ja el professor Carbonell va dir que amb la... És a dir, amb la robotització de l'espècie, sí. Potser aniríem a millor, perquè no hi hauria tanta imbecilitat.
Fa molt temps d'això, ja vaig dir-ho ja.
Sí, sí, però per això...
Que t'havia quedat gravat, però sempre a mi em pregunten ara, i això ho haureu repetit a les meves entrevistes, si a mi em pregunten què m'agradaria com a societat, o bar de la Guerra de les Galàxies.
Com? A veure, com
anar? El bar de la Guerra de les Galàxies.
Ah, el bar!
El bar de la Guerra de les Galàxies.
Sí, hosti, però aquesta és la primera, eh? Aquesta ja el bar, que en surten diverses, però és dels impactes d'aquella pel·lícula, professor, eh? El bar.
Mira, aquest impacte d'aquesta escena del bar, que sí, és la diversitat, sí. En sentit pur de la consciència múltiple i la consciència còsmica, només la puc comparar amb l'escena de 2001, quan el primat colpeja, l'os dona la volta i es transforma en una nau espacial i llavors apareix la consciència. Són, per mi, les dues escenes científiques més importants de la història.
Ara, ara donaré veu al senyor Boigas, que li vol fer unes preguntes, bueno, perquè ell es considera mestre de mestres, però abans, professor, a veure, si el futur passa pel bar de la Guerra de les Galàxies...
És el que m'agradaria a mi.
Ja, però...
Més guapos.
Sí, però és el que li anava a dir, és que són tots molt lletjos, eh? És molt depriment, aquell bar, eh?
Bueno, això per tu, suposo que ells pensarien que nosaltres no som molt guapos en aquest cas.
Però escolti, si amb una sola espècie ja, ara som uns homínids a la planeta, i ja ens portem fatal, ja hi ha guerres, ja ens enfrontem amb diferents espècies, vostè creu que això funcionaria?
Jo penso que la diversitat pot millorar bastant els aspectes de consciència humans, sobretot perquè es pot contrastar. Quan només hi ha un tipus no funciona, és el que estàvem dient abans. Pensament únic s'hauria de canviar per un únic pensament, que és la diversitat. Diversitat, el planeta n'hi ha d'haver fa 40.000 anys, hi havia 5 o 6 espècies. I això, un al Nobel l'ha posat el meu amic, les van ter Pavo, ara Premi Nobel, que va ser el que va fer tot el tema del genoma amb els neandertals. Doncs aquesta diversitat biològica es va integrar en nosaltres. Els sapiens som uns híbrids que formem part d'aquests multigens que han sobreviscut. Som un percentatge molt de sapiens, però també tenim un 3% de neandertals, sí. Els asiàtics un 1% o 3% de denisoves, etc. Vam integrar la diversitat. La naturalesa ho fem bastant bé. Ens va integrar amb una espècie, que és una espècie imbècil, però que ha resistit els canvis els últims 40.000 anys.
Senyor Boigas, endavant, tot seu.
A veure, primer de tot, m'ha sapigut molt greu tot el que ha passat, la veritat.
El que ha passat?
Què passa?
Home, està, bueno, aviam, Eudald, tu i jo som col·legues de pensament i de,
ja comencem,
de filosofia, de ciència, de coneixement, que hem compartit moltes coses. Sí. Jo t'he fet grans preguntes durant molt temps, sí, no? I és així, no?
Sí, recordo molt bé.
Sí, i... Ho recordes, no? Sí. Però clar, ara arriba aquí. I el primer que fas és insultar-me. No, m'has dit imbècil, a mi i a tots els que estan aquí, i les seves famílies, els nostres oients, el que és més important, els meus fans.
També.
Falta, vull dir, jo no, això no m'ho esperava, perquè... Per què m'insultes? Jo sóc un ésser humà, sóc una eminència, però una eminència humana. Saps què vull dir? I a mi m'estàs insultant.
Aviam, sí, vull dir que
has
de fotre autocrítica.
A mi la meva espècie no se la toca, eh? La meva espècie no se la toca.
Miri què li diu el professor.
Una cosa és criticar-la, l'altra és insultar-la.
Ha de fer autocrítica.
M'ha insultat a mi o no m'ha insultat a mi?
Escolti el que diu el professor.
M'ha insultat, no?
No cridi.
Sí.
Sí, val. Tens alguna cosa a dir? M'has insultat, no?
Sí.
Però això...
La resposta
i es queda tan ample.
Va, aviam, escolta, una espècie imbècil que ha triplicat la seva esperança de vida amb 3 segles. Això qui ho ha fet? Perquè les altres espècies ho han fet alguna? Ho ha fet alguna?
Que siguem imbècils no vol dir que no siguem intel·ligents.
Això ara m'ha descol·locat.
Ara t'ha fotut.
A veure, expliqui això, professor.
Què vols dir amb això?
Es pot ser molt intel·ligent i ser un burro. I es pot ser molt intel·ligent i no tenir consciència.
Però com és possible? Sembla que sigui una dicotomia.
Bueno, una cosa és una cosa i l'altra una altra, no? M'entenc, no sé.
De totes formes, hi ha alguna espècie que després d'haver fet tot tanta per la farmàlia com hem fet nosaltres, després desaparegui? No, mira, seria molt dolent també tanta cosa que hem fet, tant muntatge.
Jo estic convençut que la part menys imbècil de mi és el neandertal que porto. Jo també sóc un imbècil, som tots, eh? Si som una espècie imbècil, som tots.
Sí.
La part de neandertal que porto segurament és la que m'ha fet menys imbècil.
De la part neandertal, aquesta.
Per què? Per què la part neandertal?
Que estic convençut que no podien ser tan imbècils com els sàpiens.
Però els vam guanyar, per això, eh?
Bueno, però saps què deia? Bueno, i és veritat, els més ben adaptats, i això Darwin té tota la raó. No sobrevien els més forts, els més ben adaptats, i en aquest sentit ho sabem, perquè per això tenim tants imbècils a la nostra espècie ara. Alguna cosa a la selecció natural ha fet que subsisteixin i que la selecció cultural continua existent. Jo penso que el nombre d'imbècils que hi ha en aquest moment, cada 100.000 habitants, ha augmentat exponencialment, i això és per a claus.
Perquè no hi ha la selecció. Bé, aquesta, hauríem de fer una mica més de selecció.
La selecció natural és la veu que actua directament, que no té ni moral ni té criteris.
Sí.
És una forma com la naturalesa produeix i reprodueix la diversitat. Però la selecció cultural sí que hauria de tenir criteri. I el criteri seria el que estàvem comentant abans.
Sí.
No posar els incompetents i els imbècils en els llocs on s'ha de coordinar i dirigir les nostres societats.
Ara, doctor Carbonell, com transformem tan imbècil tan imbècil per metre quadrat, com el transformem a, diguéssim...
Una persona una mica més
entenimentada. Sí. Com es fa això? Perquè, clar, si el nivell cada cop és més exponencial, hi ha més imbècil.
Això que l'estarem, us ho estic repetint. Aquí hi ha una qüestió molt important i s'ha discutit, i és una qüestió històrica. La base és una educació crítica. A part d'anar... L'educació ha de tenir, és el que jo en dic, l'humanisme tecnològic, una base de coneixement sobre el que... i com funciona l'espècie, i sobre aquest coneixement, un pensament humanista. La tecnologia és el que ens ha fet humans. Doncs l'increment de sociabilitat que ha de fer la tecnologia i l'educació científica serien bàsiques per aquest humanisme tecnològic.
I li trasllado una pregunta que ens fa la Rosana Carceller, companya d'aquí de RAC1, que diu: com sabem si els imbècils són els altres o som nosaltres?
Bona pregunta aquesta. Molt bona pregunta, la Rosana.
És fàcil, sempre els altres. Sempre.
Clar, perquè tothom diu que els imbècils són els altres. Ser imbècil és qui ho diu.
És una gran pregunta. Recordeu que Lenin deia: haramos com els bueyes que tenemos, quan feien la revolució, i es referia a la gent que era analfabeta, la majoria, la gent que no tenia uns coneixements. I jo hi he afegit: haramos com els bueyes i com els burros que tenemos, perquè així ja tenim tota la panòplia, i des d'aquí ens hi hem d'incluir tots. La vanitat no pot fer aquesta gent vanitosa, aquesta gent soberbia i que té un orgull estrany, pensa sempre que els imbècils són els altres, no són tots.
Doncs...
Els que deixen fer.
Sí, sí. No, doncs, bueno, avui ens ha quedat clar que formem part d'una societat imbècil que va més imbècil, i que estem rodejant d'imbècils.
I que estem col·lapsant.
Sí. Exacte.
Com estem... espècie.
Sí, sí, però no ho volem veure, tampoc. Vull dir que aquesta és la qüestió. Professor, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer.
A vosaltres, igualment.
Gràcies al doctor Eudald Carbonell, que avui ens ha acompanyat presentant-nos aquell llibre que porta per títol El futur de la humanitat, editorial Ara Llibres, decàleg per la supervivència de la nostra espècie.
Versió RAC1.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert, perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Del 8 a l'11 de desembre, visita el Mercat Medieval de Vic amb transport públic.
Artesans, taverners, firalles i espectacles repartits pel centre històric de la ciutat de Vic.
Els dies 8, 9, 10 i 11 de desembre, vine a Vic amb transport públic i viatja a l'època medieval amb tots els sentits.
Més informació a vicfires.cat.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 8 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Fa 500 anys una flota va partir de les costes espanyoles sense saber que farien la primera volta al món. Magallanes y Elcano Sin Límites, una experiència immersiva en què viuràs aquesta trepidant aventura. Després del seu èxit a Madrid, arriba a Barcelona des del 17 de febrer al Port Vell. Entrades a sinlimitexperience.com. Embarca't al viatge que ho va canviar tot.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Versió RAC 1. Rosana, bona tarda.
Hola, què tal? Bona
tarda. RAC 1 de RAC 1.
S'incorpora Xavi Franquesa.
Bé, per què ens acompanya Xavi Franquesa? Perquè es farà d'aquí uns moments, això sí que no, en uns moments entrarà en matèria, però ja pots fer algun comentari al voltant del perquè aquí comencem un tema i vés a saber on anem a parar, sí, tota la tarda passat. La Rosana Castellé va estar ahir, no? Si no vaig
sí,
mal.
Va ser ahir, sí, sí.
Ahir va estar la presentació del nou llibre de Carlos Arguiñano, que de Nadal presenta un llibre, és com l'arribada de, què et diré jo, del Reis d'Orient, que
és aquesta
setmana, o dels Torrons, doncs cada any té llibre. Aquest any cocina fàcil i rico, sempre són els mateixos, fàcil i rico, rico i fàcil, jo te lo hago, tu te gusta.
Les recetes de casa.
Les recetes de casa.
Si fes un llibre que es digués jo te lo hago i tu te gusta, seria meravellós.
Sí, no, estaria, jo te lo hago i tu te gusta. Jo estic esperant que hi hagi un programa de cuina, que és el que encara no ha arribat, haver-hi tanta realitat virtual i tanta tonteria, que tu veges un tio que està cofent un plat i diguis: mira, m'agrada, prems un botó i pom, et baix, surt surt de la tele el plat.
Clar, una impressora en 3D, eh?
Clar, perquè molts veien programes de cuina i quan s'acaba el programa et quedes amb una gana.
Ja s'aplica el 3D. Ja s'aplica el 3D.
Acosta't, que ja ho tenim alguna...
Ara ho tenim, ara.
Bueno, no sé què passa, que hi ha com una certa...
No sé, una certa
reverberació.
Què passa?
A veure, fota-li un cop al micro.
Sí, sóc ell. Ara.
Bueno, doncs, ahir vas estar amb el que seria el restaurant de Carlos Arguiñano, no?
Sí, vam anar al restaurant perquè va presentar aquest llibre de cocina fàcil i rica i l'editorial Planeta va fer un dispendi que ens va convidar tot un munt de periodistes a anar a la presentació, vam estar amb ell, vam dinar amb ell, vull dir que...
I ell, sí, que... Sí. Què tal?
T'he de dir que m'ha sorprès molt.
Bueno, també era premsa,
Taxi, és veritat. És veritat, però sempre es veu una mica el tracte amb els treballadors, el deix allò de veus quan parla amb la gent així, amb
Màxims. Tu hi has estat al programa de l'Arguiñano, Franquet? Ai, al programa, al restaurant de l'Arguiñano?
No, amb aquest no l'he trepitjat encara. He estat
amb ell o al restaurant?
Amb ell no l'he trepitjat mai, però estic esperant, ara que deies cocina fàcil i rica, que el següent seria cocino fàcil i soy rico, que això també...
Ell també ho podria dir, crec.
Per això,
no soy rico. Multimillonari.
Sí, sí, perquè llavors, clar, aquest home és un... De fet, és empresari, perquè té tantes coses, no?
Però aquest restaurant que té, a veure, com sí. és aquest restaurant?
Aquest restaurant està dins d'un hotel, l'hotel es diu Carlos Arguiñano, i el restaurant es diu Carlos Arguiñano.
Ah, o sigui, té un hotel i tot.
Sí, sí, en un castell, com una mena de castell a davant de la platja de Zarauz. L'edifici és espectacular. Sí, sí, és molt bonic, realment. Sobretot la ubicació, perquè estàs... Pots anar a fer un cafè a esmorzar, perquè té bar a la part de fora, amb una terrassa a davant de la platja, de veres, on veus tots els surfistes, les onades, tot fantàstic. I a dins, a la part de restaurant, hi ha habitacions a dalt, un hotel. Llavors, hi ha la part de cafeteria i tal. Que
la cafeteria també se llama Carlos Arguiñano?
Todo se llama Carlos Arguiñano, todo. 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 I dins de la cafeteria, a més, hi ha una barra de com una pastisseria que la porta el fill. Mm. El fill que és pastisser. Vull dir que allà, completo. Todo completo.
Tot és Arguiñano.
Sí, tot és Arguiñano.
I vas poder anar a dormir o no?
No, a dormir no.
No, dic per veure, no, si els llençols o les tovalloles també portaven
no
Carlos Arguiñano.
Aquí. Ens va faltar que ens fessin la ruta per les suites. Però m'han dit que hi ha una suite amb una terrassa brutal, que la terrassa es veia des de baix, i m'han dit, esta suite...
No restaurant, no, Arguiñano, el restaurante, hotel, castillo, i dos huevos d'olor.
El màrqueting el té molt ben treballat, perquè sí, té la germana fent postres també a la tele, vull dir que ho té tot molt connectat.
Tot els germans i tota la saga... Té fills, el Arguiñano, no?
En té 7 i 13 nets. I ell ho diu, jo, mira, 74 años, 7 hijos, 13 nietos, y no tengo ninguna deuda, lo tengo todo pagado, ya no puedo esperar nada más de la vida.
Sí que és una sort, perquè jo quan miro aquí al mòbil, veig el que queda per pagar-me la hipoteca...
Encara estàs així?
Tu i tot, sí, sí.
Però aquesta cançoneta ja te la sentia a Catalunya Ràdio.
Les hipoteques... Què es pensa que em van donar la hipoteca? A 25 anys, clar.
Encara no han passat.
Bueno, perquè et vas canviar de pis, que has jugat on estaves.
I més, em vaig canviar en el moment millor, el 2007-2008.
Fantàstic.
Gràcies a no fer cas a consells del Sala Martín.
Les tarifes de l'hotel, habitació doble, en temporada alta, 220 euros.
Hòstia. Oh, què diu? Però si això tinc una setmana jo con la infesa.
Ho trobes barat? Una? Un dia?
Però una habitació doble, allà davant de la platja.
És que és un hotel de 4 estrelles,
Està molt ben situat.
És que Zarauz no deu haver cap hotel per menys d'aquest preu, també t'ho diré.
Pues mira, jo discrepo de tu, perquè jo com vaig en el hotel de mano, pantalla gran, i me porto un USB... con una foto de una playa, lo enchufo en la tele, pongo buscar USB imagen y me poso ahí como si fuese una playa con una onada y me suelo baratísimo y tengo ventana en la playa. Y por 40 euros, ¿dónde vas yo? En un hotel...
Sí, claro.
Sí. Que no t'estrella, té asterisc.
Un Alfa Ibi, un Alfa Ibi.
A veure, estic mirant una miqueta la decoració.
El que val la pena són les vistes i el que és l'edifici per fora és xulo, però
no és una habitació,
no és modern.
El restaurant tampoc,
No és una habitació que entres i a la teva dona la lligues al capçal i li fas una sessió de sexe sense fer.
Més d'allà i us embata,
Entres i... Però, hosti, tu, on està la sonda? No sé si és
la sonda. A morinals a sota el llit, com antigament.
Sí.
No, aquesta habitació que dius, hòstia, aquesta habitació que ja només veu l'habitació que coses calenta. Avui ens ho passarem. No, aquí entres i se't refreda tot. I més pas, i obres la porta i et ve els vents de Zarauz del mar.
I la sala del restaurant...
I a cunya.
Cunya?
Sí, sí que n'hi ha, sí.
Bueno, a veure,
per no anar al lavabo.
Ah, digues.
I la sala del restaurant, he de dir que la decoració va una mica en la línia, No seria molt modern ni molt...
No els agrada.
Interiorisme celler de Can Roca no seria.
No.
Però tampoc és el que pretenen. Vull dir que allò és un restaurant de cuina tradicional.
Bueno, celler de Can Roca tampoc saps on has de seure,
Ja, el triangle aquell, els arbres... Bueno,
arriba un moment que dius, això què és? La recepció aquí i tal?
Un sofà,
no, és que has de seure aquí. Ah, perdona. No saps, riu.
És algun sèntom.
Sí, no, clar, però no, arriba un moment que ja no saps on ets.
Els dos extrems.
Quan entres, t'ha segut i t'acompanyen encara. Quan t'aixeques, vas anar al lavabo, dius, ara no sé per on tornar, oi? Al celler.
Ah, em pensava que des del Arguiñano.
No, l'Arguiñano sí que ho saps, perquè està tot claríssim. Meridiano, no hi ha minimalisme, és pim-pam-pum.
Bueno, per tant, vas anar allà i us van donar de menjar, no? I sí. Què us van donar, alguna de les seves receptes?
Mira, era una mica més elaborat, perquè clar, el llibre és més cuina casolana i tal. Ens van fer com un menú degustació per premsa, llavors vam començar com amb un pollastre escabetxat, amb un entrant, amb un cruixent, molt bo.
Tu cuines? Franquesa?
Jo soc d'aquests inútils que a partir del confinament vaig començar a aprendre, però tiro molt de forn. Tiro molt de forn, jo crec, amb la màgia del forn, perquè a mi la fritanga...
No embrutes, és fantàstic.
I, sí, i la fritanga ja, vull dir, tinc remordiment estomacal només amb el fet de preparar-la, ja.
Per jo, dels llibres de l'Arguignano sempre m'ha passat una cosa que n'he comprat, alguns, n'he comprat, i alhora, quan hem començat a mirar quina recepta fer, no me n'agrada cap.
Home, doncs en tens més de 600 per triar, aquí, que això són 2,5 quilos de llibre, eh?
Mira.
És un totxo, això.
Coliflor con bechamel de pollo, hòstia.
Clar, és un altre dia, coliflor.
Coliflor con refrito de ajetes.
Ja, però és que el nom malament.
Oi, el refrito de ajetes.
Jo t'estic dient.
Mira, arroz negro, con merluza y alioli.
Però els ajetes, sí, alioli que tornarà, i arroz negro, que vés a saber, eh?
Que la gràcia, l'alioli que retorni ben fort.
Ensalada de arroz al curri. No m'agrada el curri.
És que t'ho he dit, és que no falla res. És que no me'n faig ni no m'agrada mai ni una. Perquè han de fer un llibre de cocina d'hospital.
Empanades,
no,
empanadillas de hortalizas i mousse de foie.
Home, aquesta sí que crida l'atenció.
A mi el mousse de foie tampoc m'agrada.
A mi em faleix l'empanadilla.
No sé com s'ha casat.
El foie sí, el mousse de foie no, perquè és el foie desfet i fa fàstic.
També...
Buñuelos de zanahoria... Espera, abans...
És que el concepte buñuelo ja tira...
Buñuelos de zanahoria i queso.
Malament.
No, hi ha buñuels que són molt bons.
De zanahoria i queso?
No, de bacallà, per exemple. Buñuels de bacallà bons...
Tu et fots un buñol de pastanaga i formatge i després ja has d'anar a fotre't el Prozac, perquè clar, que és una depressió.
Serà l'almax.
Todo eso son con tonteria.
Bueno, chao. Menos mal.
Ay, lo que falta.
Claro.
¿Cuántas recetas hay?
600.
Pues mire.
600, sí.
Con una ya tenemos el libro hecho. Solo falta una receta y está. ¡Croquetas de carne! Eso voy a hacer yo un libro.
¿Eh?
¿Eh? De una página. Ya toma por culo, tanta tontería.
Y tan.
O sea, lo que sí que podría hacer usted es un libro... No tan solo de croquetas de carne, sino hacer una elaboración de un montón de recetas de carne, de por ejemplo de bacalao, de foie, de pollo.
¿Por qué me toma usted?
No, le digo para hacer un libro, si solo hay una receta, esto queda.
Oiga, que usted no oye cuando yo hablo. Se lo he dicho bien claro, solo existen un tipo de croqueta aquí en España, en Cataluña, que tanto se le llena la boca de decir Cataluña. Pues solo hay un tipo de croqueta en España, en Cataluña, en el mundo entero, en Marte y en donde usted me lea. ¡La croqueta de carne! Gracias. Muchas gracias,
señor
público. De verdad, de corazón,
lo digo. ¿Sou clients habituals de Charo García López?
Sí, sí. Le compren sus croquetas, señora Chana.
Doña Charo.
Señora, que hay un montón de gente. Que le compren, son clientes suyos.
Sí, sí.
Pues eso lo agradezco de corazón, porque gracias a ustedes a mí eso me anima a seguir adelante. Ya, porque la vida a veces es complicada, en
ahora,
cambio, que haya gente buena como ustedes, claro. ¿Eh? Que son, aunque sean catalanes, son...
¡Hombre!
Son bonitas, son buena gente. ¿Eh? Como el señor Marcelino.
Gracias, gracias.
¿Eh? Que Chano, hoy he venido aquí por unos negocios.
¿A qué me dice?
Sí, ya he venido tarde porque sé que a las 7 usted plega.
Sí, yo a las 7 estoy libre, sí.
Bueno.
Y mi señora está con la punta de cuchillo, no sé hasta qué hora.
Porque... Pues le voy a decir una cosa.
Dígame.
Esta noche voy a hacer una excepción.
Sí. ¿Me va a hacer una croqueta?
No. Le voy a dejar los buñuelos calientes como castañas.
Olé.
Como castañas pilongas le voy a dejar los buñuelos.
Es usted, es una maravilla. Con usted... Con usted al fin del mundo.
Bueno, tornem, perdone, señora.
Disculpe.
Sí, no. Estábamos hablando de Arguignano, estábamos en el hotel, la Kailas está estudiando la receta.
Estic mirant el llibre, sí.
I què?
A ver, què t'agrada?
No, hi ha algunes coses que estan bé, però a mi m'agradaria que em diguis quantes tones triguen fer tot això. No, diu que la majoria d'aquí, d'aquest llibre, sí. En mitja hora està fet el plat.
El que dura el programa.
Mitja hora.
També us dic que a mi, jo soc de la teoria que tu vas a un restaurant i la carta, quan la carta és, diguéssim, massa llarga, mm, arriba un moment que t'atabales i no et ve de gust res. És a dir, sí. I sobretot penses, com... hòstia, 20 de cada no seran tan bons, perquè...
No, però tu saps que no hi ha molts plats que no fan il·lusió,
eh? Això és com Netflix, eh? És com Netflix, això, perquè, clar, comences a mirar...
És el menú, no
t'interessa res. El llibre de les receptes és el mateix. I és veritat que hi ha molt component fortet. És o all, o xoriço, o arrebossat, fregit, croqueta, saps? És com...
Tu que tens espectacles en públic, va molt bé aquest tipus de...
La violi,
macarrones con espinacas y salsa de roquefort.
Sí, veus, roquefort, sí, tot el component fort.
Són plats per recordar el cap de 7 hores, no? Que et ve aquest
repechete de arguiña. Però és que la cultura gastronòmica basca no és la mateixa que la nostra, eh? O sigui, hi ha un component allà de una mica fort, una mica fort.
Bueno, i de què vas parlar amb l'arguiña, a veure?
Es parla de moltes coses, però jo allà anava amb una pregunta al cap, que era aquell debat que vau tenir amb el Rocco l'altre dia, de si la gent va al restaurant de l'Arguiñano per veure-la ell perquè surt a la tele o va realment per menjar el seu
menjar. Perquè surt a la tele, per això vaig anar jo en l'any 89. I vaya decepció, vaya decepció.
Li vaig posar el vostre debat,
sí,
i va fer la seva resposta. Atenció, perquè també parlem de la seva estàtua, que té una estàtua fora del restaurant, i fa un comentari final estupendo, molt estil Arguiñano.
Una cosa que sonó ayer en RAC1, en la ràdio, que hablaban de ti. De ti,
eh?
Hablaba Toni Clapés con un colaborador.
¿Qué diría?
Mira, a ver.
La pregunta que et faig, tu creus que la gent va als restaurants del Jordi Cruz a veure-la ell o a disfrutar de la...
Tu, ara et retorno la pregunta. Tu creus que la gent que ha anat al restaurant de l'Arguiñano ha anat per els plats que fa l'Arguiñano o per veure l'Arguiñano?
Yo creo que tú te habrás dado cuenta que aquí viene mucha gente a ver si estoy. O sea, pero llevo así más de 30 años. Hay días de 20 y 25 autobuses, sobre todo de gente del Iserso, de otras provincias que están de excursión, y hay días de 20 y 25 autobuses. O sea, aquí viene la gente como van a Montserrat, o sea, para ver si a la Virgen no la van a ver, pero aquello igual tampoco.
Claro, y como estrategia dijiste, pongo una estatua mía aquí fuera, y he visto gente haciéndose fotos,
¿no? Desde aquí estoy viendo, siguen todo el rato haciéndose fotos.
Las estatuas, por eso, por si la estatua
es la estatua más fotografiada, estatua, no digo monumento, digo estatua más fotografiada de Europa, probablemente, sí. Miles y miles de personas, es más, le está sacando brillo, dice, menos mal que no he salido con el miembro fuera, si no le doy brillo al barrio, porque es de bronce. Los hombros y los brazos, pero tienen la brillanza.
Qué placer.
Què us ha semblat la reflexió?
Pues mira, mira
que... Que viene esto, ¿no? O sigui, jo...
Bueno, puc dir que és estil Arguiñano.
Clar, és una arguiñanada, però a la primera...
Home, clar, a la primera de canvi.
És lo que a mi m'agrada.
Després hi ha un altre, per tant...
Per tant, hi és o no hi és? És
que no, ara anem a la següent qüestió.
Ara anem a la següent pregunta,
25 autocars...
Que jo no sé com donen servei a 25 autocars.
Ple de vells, però jo crec que és 25 autocars que pugen a veure si el veuen.
A veure si el veuen.
No que vagin a halar ja.
No, que van a veure si el veuen. No que vagin
entre ells, Marc Bala, que va anar-hi al restaurant,
sí,
i no el va veure, i sí, es va fer una foto, com un friqui més, amb l'estàtua a l'Arguiñano.
Ah, però és veritat que tota l'estona hi havia gent fent-se fotos amb l'estàtua de fora, que dius, però ni que fos, no sé,
una estrella de roc.
Tota l'estona gent fent-se fotos.
Hi ha gent que fa fotos amb Gerard Piqué, vull dir que, a veure, clar. Cadascú té els seus referents.
Ell, la cosa és...
O és que es fa més fotos a la gent amb Arguiñano que amb Gerard Piqué, eh? Ara.
Sí.
Què vols venir a dir?
Borre.
Home, és un tio que cau simpàtic, en general. No?
L'Arguiñano.
Sí.
Llavors, clar...
I cuina al migdia perquè target de gent que està...
De l'autocar,
exacte.
Bueno, aleshores, la qüestió de si el xef ha d'estar al restaurant o no, perquè teòricament tothom diu que quan vas a l'Arguiñano molts dies no hi és.
Llavors, clar, si vas i ell no hi és, no? Clar, què passa?
Hombre, pues...
Claro, tú no puedes estar aquí todos los días, ni mucho menos. Entonces, hay gente que dice, oye, yo venía a ver a Carlos y no lo... Claro, los cocineros, lo que pasa, los cocineros mediáticos y conocidos.
Mucha gente me comenta. Sí. Carlos, el otro día estuve en tu casa y no estabas, y ni tú en la tuya, estabas en la mía...
Pues mira, ara...
Ho va liquidar així. Sí. Diuen, fui a tu casa, no estaves, però tu tampoc estaves en la tuya, no? Perquè si estaves aquí dinant, ja està. I em va dir, no,
home... Tan ample, eh?
I ja després fora de micro...
És que ell es pot quedar tan ample. Franquesa, jo, no molt d'amples. Però ells... L'Arguiñano, el Piqué, tots aquests poden anar molt amples. Amb les butxaques plenes pots anar amplíssim.
Ell ja fa molts anys em va explicar després fora de micro que no hi és al restaurant, que no hi va perquè té molts negocis i moltes coses a fer, però clar, té tot un equip, els seus fills i no sé quanta gent allà treballa, i diu, bueno, està tot controlat, no cal. No,
bueno, de què més veu parlar?
Vam parlar d'un munt de coses. Jo li preguntava una mica per la seva truita de patata, li vaig preguntar, perquè ell sempre fa receptes que es fan virals, i la truita de patata, quan va fer el truc de la seva truita de patata, es va fer superviral perquè ell va fer la tortilla 631 de Carlos Arguiñano, la estratègia del 631. Sabeu el que és o no? És la proporció. Ell diu que la proporció perfecta per a la tortilla de patata són 6 huevos, 3 patates i una cebolla. I la clara, la cebolla és, ostres, hi ha molta gent que diu que ha de ser sense ceba, no? Jo li preguntava si per ell la truita llavors havia de ser sempre amb ceba.
En la cebolla le da un punto de dulce. Si la sofríes un poquito, le enriquece un montón. Y con eso no quiero decir que no me guste la tortilla sin cebolla, porque la tortilla sin cebolla también me gusta, pero a mí con cebolla me gusta mucho más. O sea, a mí me gusta bailar, pero ya la agarro más. Sí, ya, porque yo soy de la época de que se bailaba al agarrado. Y ahora veo a la gente bailar y al agarrado era mucho más interesante.
Claro,
era con cebolla. Al agarrado era con cebolla. Eso, los que tienen piedad, te lo reconocerán todos.
O sigui, la truita sense ceba és com ballar...
A veure, m'has dit que la fórmula de l'Arguiñano és...
6-3-1. 6 ous, 3 patates i una ceba.
Senyora Charo García Lomas, ¿cuál es la fórmula de la croqueta de carne?
La fórmula...
Puede no contestar.
Hemos dicho
que lo hace
hemos dicho para que la fórmula de la
nerviosa
tortilla de patata es
no haga caso.
6-3-1.
¿Sí? ¿Cómo es?
6-3-1.
¿Cuál es la fórmula, señora decir... Charo García Lomas, de la croqueta de carne?
La fórmula de la croqueta de carne es de 20 a tomar por el culo.
Yo a mí, ¿me lo está diciendo a mí?
A ti y a toda la gente que vivís de la tontería perpetua de la cocina.
Pero a
que
ver,
si esta, que si la otra, que es la malla. Coge un trozo de carne. Uno, ni seis, ni tres, ni
cuatro.
Uno. La pone en la trituradora.
Claro.
La rebozas con pan, la fríe. Y a tomar por culo.
¿Y la bechamel?
¿Qué bechamel?
¿Qué bechamel? De manía en blanco, bechamel.
Yo he dicho croqueta de carne,
es con
no, a la croqueta también se le pone bechamel.
¡A canabón! ¡Sois todo una banda de gilipollas!
Por favor, no cal faltar el respecte, no, no, senyora.
Esteu fatal.
Té raó la senyora Charo.
No, té raó.
Per allò...
Es nota, Rosana, que feia dies que no venies.
Feia tants anys que la Charo jo crec que no existia.
Rosana, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un
gràcies, un aplaudiment per Rosana Castell. Vine quan vulguis.
Quan vulgueu.
Versió RAC 1. RAC 1. Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o ET, entre altres, el 18 i 19 de desembre i el 8 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endinsa't a Wowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes, vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland.
L'olla més gran de Catalunya arrenca el bull.
Del 2 al 11 de desembre vine a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Durant 10 dies, desenes de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que bull.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pompermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill. Però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna. El tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Compra les teves entrades a la villarroel.cat i a regalateatre.cat.
És temps de celebrar i a Supermercats Plus Fresc t'oferim un gran assortiment de productes en oferta.
Galets de Nadal al Pavo, segona unitat al 70%. Brou Aneto de carn d'olla, segona unitat amb 70% de descompte. Cava Raimat Brut Nature Eco, segona unitat al 50%. I recorda que t'ho portem a casa. També pots fer la teva compra online. 7 botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte viatjarem al nord de l'Argentina. Us portarem a la comunitat andina de Llaquispampa, on s'ha rodat el documental La Pantalla Andina. Teniu?
A RAC1. Tots som 1. RAC1. El torró solidari de RAC1 i Torrons Vicenç arriba a la 8a edició.
Quina meravella, per favor.
Dues versions. La clàssica de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Està molt bo.
Tots els beneficis obtinguts de la venda del torró de RAC1 van íntegrament destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, a la investigació de les malalties minoritàries infantils. Podeu trobar el torró solidari de RAC1 per només 7 euros a les botigues de Torrons Vicenç, als punts de venda detallats a RAC1.cat i també a vicenç.com, la botiga en línia de Torrons Vicenç. Tots som...
Torrons?
Sí, sí.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.